Escoltes a mig matí.
Sintonia de retalls de premsa amb la Juani García. Bon dia.
Molt bon dia.
Com avui estàs, Juani?
Avui, doncs, molt bé, mira. Hem tingut uns dies de vacances, però bueno, està superbé, no?
I tant que sí.
Tot s'aprofita. O sigui
sí,
que no...
sí.
Bueno,
com tenim aquests retallets? Doncs
pues mira, n'hi han de totes mena. Unes més bones, unes altres més dolentes, però bueno, caram, com sempre. El primer que et diré, pues, com que estem a Espanya i estem a Catalunya, doncs el mapa d'Espanya, que diu que el primer mapa del nostre país de caràcter científic va ser elaborat per el geógrafo Francis Coello, que als 19 anys, fixa't tu si era una bona estrella, li van encarregar elaborar l'Atlas d'Espanya i sus possessions d'ultramar. Diu, en col·laboració amb un equip format per més de mig centenar de persones, Coello va recórrer el país a cavall durant més de 3 dècades. O sigui, va estar 30...
No està malament.
30 anys, escolta'm tu. Però mira, ahir deien a la tele que un que anava des de Madrid a Qatar per veure el Mundial de Futbol, caminant, s'ha perdut i no el troben, no saben on està. O sigui, estan demanant ajuda. En fi, diu que aquestes observacions astronòmiques i càlculs de trigonometria per a medir la precisió de les distàncies, i així, a mitjans del segle XIX, aquest home va dibuixar també per primera vegada el mapa d'Espanya. O sigui que, però 30 anys pujat a cavall per recórrer tot. Bueno, és normal. Si vols saber alguna cosa, el que no aniràs és amb avió, perquè llavors des del cel sí diràs, mira, allò és la catedral de Barcelona, per dir-te alguna
cosa. Sí, sí.
Allò la Torre Edgar, però bueno, si no baixes, no ho veus bé, no? Doncs bé, diu que Charles Dickens, a propòsit de la família de l'escriptor anglès, va assegurar en una ocasió, la família no solo está formada por aquellos con quienes compartimos sangre, sino también por aquellos por los que daríamos nuestra sangre, és veritat. Mm-hmm. Hi ha gent que diu que són més família els veïns o els amics que la família, perquè a vegades la família, pues, com diu aquell, a tot arreu hi ha un cigró negre, no? I encara que sigui de la teva sang, pues, passen de tu. Doncs aquests, pues, mira, tenen raó amb això, no? En fi.
Molt bé.
Pues seguirem dient cosetes. Ara aquí parla de los tertulianos. No és que jo sigui tertuliana, però bueno.
Home.
Sí, bueno, fem la tertulia tu i jo, no? Però
sí,
bueno,
clar.
Sí, a vegades els tertulianos el que comencen a parlar tots alhora i no saps qui...
I no s'entenen en absolut.
No, a vegades allò que fas el zapping i els trobes parlant i dius, mira, aquest periodista m'agradaria saber què pensa, no? Mm-hmm. I comença l'altre pom-pom-pom i l'altre pom-pom i l'altre pom-pom.
I al final, és un garigall que no...
I al final dius, mira, a fer punyetes, me'n vaig a un altre puesto.
Exacte.
Doncs diu que poc podia pensar Tertuliano, padre de la Iglesia dels primers segles, que el seu nom iria associat als programes més socorrits de la ràdio i la televisió.
Ah, mira.
Diu que la tertúlia no requereix molta preparació ni despeses, clar. Jo arribo aquí, no sé només que parlar i ja en tinc prou, no?
Home, però has de preparar-t'ho.
Sí, bueno, clar, però saps que... Per lo menos lo que hi ha ara a la televisió, aquests tertulianos de cultura penso que en tenen molt poqueta, però bueno. Diu que la tertúlia no requereix molta preparació. Un moderador, uns convidats i unes càmeres que l'enfoquin. Clar, aquest es refereix a les tertúlies televisives, clar.
Sí, clar.
Diu, i el tema, Sergi Pàmies bromeava feia poc sobre la multiplicitat de qüestions que s'ensuïcen, no? Eleccions andaluzes o franceses o colombianes, la guerra d'Ucrània, el futbol del Girona, els incendis... Han de saber de tot. I no és necessari, clar. Quantes llegeixes...
Ma, quan més sàpiguen, millor.
Sí, però bueno, llegeixes un diari o tu, ja t'ho diré, tu... quedes al cap o bé, agafes el retall, com fa jo, retalls de premsa, llegeixes i ja està, no?
Ja està. Sí.
Quan començaven les tertúlies, es convidava algun expert segons el tema que es tractés. Diu que després, encara que no subquessin el tema, els convidats s'acomidaven els tertulians a sortir en televisió per ser famosos. I finalment, diu, són famosos perquè surten. O sigui, no per el tema que toquen, no?
Sí, exacte.
Perquè, bueno, en fi, què farem? Bueno, doncs ara resulta que Castellón, per promoure els pobles de l'interior de l'Espanya rural, perquè tothom diu l'Espanya vaciada i els que hi viuen no volen que es diguin així, no?
Uh-huh.
I diu que ha posat 7 cadires, però 7 cadires que són de 4 metres d'alçada, eh?
Uf!
I fan com si fos un recorregut. Bueno, jo et llegeixo el trosset que tinc aquí, que tengo aquí minimizado. Diu, les cadires de Castellón són les que tothom parla. 7 pobles de la província comptaran amb aquesta instal·lació. La data va ser el 17 d'octubre, o sigui, abans d'ahir, que les van començar a posar. Que 7 municipis de Castellón tindran distribuïdes al llarg del seu terme municipal. Les espectaculars cadires de 4 metres d'alçada que ja han generat una gran expectació, ja que serveixen com a metàfora de l'essència profunda del poble. La vida de carrer és compartida amb els veïns i veïnes, són les localitats que formen la Plana de l'Arc, les Coves de Vinromà, la Torre d'en Domènec, Vilanova d'Alcolea, Belllloc del Nalba, Cabanes i Vilafamés, les que comptaran amb aquestes cadires fetes en una carpinteria de València amb pi i corda de cànem natural. Diu que el projecte l'ha dut a terme la companyia Fotoalquímia, un estudi de Madrid, que Carlos Jiménez, creador d'aquest concepte, és potenciar la vertent del turisme sostenible. També es pretén implicar els habitants que poden participar en l'encordat de les cadires i comptaran amb els consells de Tomeu Perelló, mestre d'aquests que ha vingut especialment des de Mallorca. O sigui,
carai.
No creguis que han comptat amb el veí, amb el veí del costat.
Ho han fet a consciència, això.
I diu que es col·locaran en llocs especials, allunyats del casc urbà, amb inscripcions en llatí, i permetrà tenir un Camino de Santiago, en petit, clar, i oferir un altre tipus de turisme, i aquesta iniciativa convida art, tradició i arraigo per al territori, denominada la Via 7 Cadires. O sigui que...
Bueno,
jo, si vols, t'ensenyo després la foto. Sí. Es veuen els 7 pobles, no? Les 7 cadires, però 7 cadires grans, que ja vam parlar un dia, que no sé on va ser, també em van posar una, perquè la gent... Tenien allà un mirador amb un penya-segat, i allà diu que era el banc més famós de Galícia, penso que era. Bueno, aquest trosset ja fa temps que el tinc aquí, però bueno, també m'agradaria llegir-lo. I diu que una empresa israeli inventa un programa per espiar mòbils i ho ven als Estats Units.
Molt bé.
Es diu Pegaso.
Ah, sí?
El nom del cavall alado de la mitologia grega, de cotxes, camions i tractors de postguerra, clar, perquè tothom que pensem al Pegaso pensem en els camions, no? Perquè era la marca que tenien, per lo menos quan era joveneta, ara no ho sé. Un dels compradors diu que va ser Espanya, que la va emplear de forma indecent per espiar independentistes catalans. La Universitat de Toronto investiga aquestes transaccions i el resultat ho va publicar el teu New Yorker, no sé si ho diu bé, Semanario de Manhattan, famós pels seus dibuixos en portada i rigorositat en els temes. Els líders independentistes celebren la roda de premsa en Brussel·les en què carreguen contra l'estat espanyol. Dice, he aquí como un término de Israel, o sea, un invento de Israel, estudiado en Canadá y publicado en Estados Unidos, tiene resonancia en Bélgica y condiciona la actualidad en España. Está bien, ¿no? Ha fet un recorregut.
Sí, sí, sí. Está claro.
Ha ido de Guatemala a Guatapeor, no? Com diu aquell.
Sí, sí.
Bueno, doncs ara tu, amb aquesta picaresca que hi ha ara la gent per denunciar alguna cosa, que tot ho fan cantant, doncs a Càdiz, que és carnavalera 100%, pues sí. El delegat del CSIC de l'Ajuntament, que es diu Benito Salgado,
sí.
Pues es veu que per demanar millores laborals per als treballadors transforma conegudes cançons en protestes per demanar-li a l'alcalde de la ciutat, el Kichi, el famoso Kichi,
sí.
Que per cert l'altre dia el vaig veure i s'ha tret les raptes que portava. Ara està molt... estilo Pablo Iglesias, ¿sabes? Muy adecentado. I diu que les millores a tenir en compte que ell abans de ser alcalde era un conegut sindicalista, perquè clar, li estan retrent que ho faci així, no? I diu, bueno, pues ell era el primer sindicalista que protestava, perquè no puc fer-ho jo, no? O sigui que amb això li donem la raó.
Sí, clar.
Doncs bé, ara tenim que... podem tenir ara la Direcció Electrònica Vial, la DEV, que consisteix en una bústia electrònica en la que es pot donar-se d'alta qualsevol conductor. Per mitjà d'aquest canal aniran arribant les diferents comunicacions que es remeteixen des de la DGT. Per conèixer si un conductor té una multa, només tindrà que anar al tablón edictal de sancions, o sigui, si tu vols saber si t'ha multat.
Que bé.
Testra, aportant el DNI, noms i cognoms, i t'assabentaràs d'això.
I vinga, sorpresa, no? De
sí.
Vegades...
Bueno, jo ja he rebut la carta per pagar lo de el CO2 aquest, eh? 30 euros en 40, nena.
Toma ja. Vinga.
I és el segon que pago, ella. I diu que Duralex plega. Tu, suposo,
oh.
suposo que a casa teva, igual que a casa meva, los platos de Duralex...
A casa meva ja no hi ha res de Duralex.
No, a casa tampoc, ja s'han fet malbé tots. Però jo me recordo quan... mon pare anava a Andorra, doncs en comprava i en baixava, no? Teníem, perquè hi molta gent ha anat a Andorra a comprar-los perquè eren més barats que a Espanya. Diu que Duralex Plega, instal·lada a la localitat de Chapelle-Saint-Mesmin, en Loiret, en França, va agafar el seu nom de la màxima latina Duralex Sec Lex, que vol dir la llei és dura, però és la llei. La van fundar l'empresa fabricant de vidre Saint-Gobain, que per cert, aquí a l'Arbós en tenim una, no?
Saint-Gobain, sí.
Saint-Gobain, bueno, jo he dit això. Mai va pensar que fer vaixelles. Diu, la seva idea era la dels cotxes, no? Els parabrises, els com... Ara no sé...
Bueno, les ja. Llunes, no?
Sí, els parabrises, ara no surt en català, és igual. Dels cotxes, quan la va adquirir l'any 1934 i la va vendre a l'any 1997 a un grup italià. Però després la van comprar els germans André i Antoine fins que ja no han pogut més. Tanquen la fàbrica i ja no faran més les vaixelles verds i marrons. O sigui que... Ens quedem,
quina pena!
Ens quedem, sí, bueno, estan tancant moltes empreses.
Sí, eh? Sí, sí. Malauradament, sí.
Doncs ara tenim aquí una notícia. Tu coneixes a la Sandra Daviu? És periodista, locutora...
No, la veritat bueno, és que no.
I, bueno, jo vaig llegir l'article. Resulta que aquesta noia és, sí que la coneixerà tot el nom, potser pel nom no, però sí que surt sobreimpressionat, perquè jo ho vaig veure aquests dies enrere. És la que dona els sortejos, tant de la Lot, Bonoloto, la Primitiva, l'Euromillón, tot això, Televisió Espanyola, no sé si... Doncs bé, diu que Sandra Daviu ha guanyat la vacant i s'estrenarà pròximament a la Facultat de Ciències d'Informació de la Universitat Complutense de Madrid. Va aconseguir un 7,4 del concurs, a més ha sumat també un punt i mig dels tres possibles aconseguits pel seu passat amb la investigació i la docència. La suerte en tus manos, veus, això és el que et deia de la loteria de Nadal, el diari de Patricia, Espanya en directo con Roberto Leal i Espejo Público substituint a la Susana Griso. I diu que Pablo Iglesias, el senyor de la coleta, també optava a la plaça. Va quedar cinquè d'entre els set aspirants amb una nota de 4, penalitzant per la seva poca experiència treballant als mitjans de comunicació. Però bueno,
vaja.
Es pensaria poder, com era vicepresidente, que potser tindria puntuació. I diu que no, que això va per... Clar, que tindria enxufe, i com que va per puntuació... Doncs, no,
doncs mala sort.
No, és... Bueno, això ho parlava ahir amb la meva neboda, perquè aquest any encara no l'han cridat. Dic, on sé, no es pot fer trampa? Diu, no, tieta, això va per punts. Aquí no. Jo ja tinc gent que podia fer enxufe, diu, però no. Si jo tinc 7 punts i l'altre en té 10, en té 10, no? Dic, bueno, però això també està bé, no? Que premien l'esforç de la gent. Bueno, doncs diu que un turista en Benidorm, un home, diu que anava caminant per un dels carrers de la ciutat, en tota naturalitat, mentre carregava el seu equipatge directament al cap. I, saps allò, aquelles dones grans d'antigament que es portaven un rodet al cap i a sobre posaven el càntic que venien de buscar l'aigua, i aquí el maluc en portaven un altre i anaven totes molt elegants, doncs bueno, doncs ell doncs, va fer el mateix, no? Diu que el passatger d'una furgoneta va ser qui ho va gravar i penjar les xarxes, com passa sempre.
Sí.
La tècnica que fa servir recorda la de les treballadores de Kikuyus, dones africanes que utilitzaven la part superior del seu cap com a superfície de suport per carregar objectes al mateix temps que van donant un pas darrere o un altre amb tota senzillesa. Un... Ja t'ho diré. Un desafío a l'equilibri a la física.
Un repte.
Un repte, ja no sortia. Mira, avui ja estoy... Ja. És que com que estic traduint-lo...
Ja.
Tindré que portar-lo traduint, nena. Un repte a l'equilibri i a la física que ha traspassat fronteres i que han arribat fins a Benidorm. O sigui que... El que ho hagi vist ha dit, mira que moderno aquest.
Sí,
en comptes de portar-lo arrossegant-lo per la mà, pues se l'ha ficat al cap. El que passa que si és una maleta gran, perquè vaig veure la foto, imagina que te posis...
Molt pràctic no és, no?
Vas per una vorera que està plena de gent, a veure què fas. Igual que quan vas amb un paraigües, que has d'anar amb cura per no donar-li amb la punta amb una altra persona. Bueno, diu que Andrés Vesallo, filòsofo belga, diu que anava a tractar d'una malaltia l'emperador Carlos V, quan els altres metges de la cort, influïts per les idees de l'època, es van oposar dient que la lluna no n'era favorable. I Vesallo es va dirigir a les finestres, va córrer les cortines i va dir «Ahora la luna ja no se va enterar». Claro.
I tot arreglat.
Sí, bueno, normal. Bueno, tu saps que la... Bueno, tu saps, suposo que tothom que mor la reina Isabel II d'Inglaterra.
No em diguis.
No ho sabia?
Ai, no, no hi ha assabentat.
I menys mal que he vingut jo.
Crec ser l'única del planeta que no ho sap.
Menys mal que he vingut jo per
sí,
dir-t'ho.
Sí, sí.
Doncs bé, visitar la tomba d'Isabel II costarà 32 euros. Aniràs a veure-la o no?
No.
Jo crec que tampoc. A mi això d'anar a veure tombes...
No, no tinc cap interès, la veritat.
I a vegades que vas als...
I menys pagaré 32 euros per veure-la.
A vegades vas a les catedrals i vas a postos d'aquestos, que per ser la catedral de Sevilla està el Cristóbal Colón, i el vaig veure per la curiositat, no?, de veure'l. Però bueno, tampoc és una cosa que crides molt atenció. I Santa Àngela de la Cruz, que està embalsamada també allà a l'església de Santa Àngela de la Cruz, que és una mongeta molt... és una miniatura. Però tothom va allà perquè diu, com que era curar els malalts, i va molta gent a demanar aigua. Uh-huh. Que no et cobren res, tu dones la voluntat. Però bueno, són coses que quan vas a una excursió, pues,
sí,
et porta
home, que
ja i ja
està bé, que tothom té les seves creences, no?
Doncs bé, ara amb això que fan que els nens van caminant sols a casa i que els han de portar els pares fins a la porta amb el cotxe, que tot allò amb l'enrenou que es fica, doncs han tret quatre escoles, diu que comptaran amb un pedibús aquest curs. T'estic parlant de Tarragona, eh? Un adult acompanyarà els alumnes amb el seu recorregut a peu des de diferents parades fins al col·legi. És un model que funciona en altres ciutats. Gràcies a això, els nens van caminant a l'escola acompanyats per un adult. Els nens es dirigeixen fins a una parada senyalitzada, com si d'una parada d'autobús es tractés, i allà s'uneixen al grup per anar caminant al col·legi. Que està bé perquè,
molt bé,
perquè ara tu, per exemple, poso l'exemple del meu net, ha de sortir de casa... I si ha d'anar caminant sol fins allà a la Salvador Espriu, pues ha de creuar la carretera, allà hi ha aquella rodona que té molt de tràfic, pues s'espera a la parada, que és una parada que ja ho diu, que no és d'autobús, sinó que està senyalitzada perquè els nens esperin allà, i un adult arriba allà, els agafa i els porta fins a l'escola. I la tranquil·litat que li queda al pare per saber que el nen ha anat acompanyat. No?
Molt bé.
Que això ja ho fan al Col·legi Sant Juan al Posto, a les Dominiques de Santa Teresa de Jesús, al Col·legi Saavedra, a la Salle de Torrenforta, al Col·legi Martí Franquès, o sigui que ho fan a diversos col·legis de Tarragona. I diu que això s'expandirà, suposo.
Està molt ben pensat, sí.
Suposo que qualsevol dia aquí a Roda, doncs, potser també... El mateix que hi ha una monitora pel menjador, doncs, i també hi ha l'acollida, doncs també podia fer això, no?
Sí, sí.
Doncs diu que la torre més alta de la Sagrada Família estarà llesta a l'any 2026. Tela.
Sí, ara no ve d'aquí, no?
Per això quan fan una obra dice està durant més que la Sagrada Família, amb tota raó. Diu que la torre, la de Jesús, medirà 172,5 metres i estarà acabada en 4 anys perquè coincideixi amb el centenari de la mort del cèlebre arquitecte Antonio Gaudí.
Ah.
La torre actualment té 126, o sigui que encara li queden uns quants, eh?
Sí.
El que es desconeix és la data de la finalització d'aquest temple, ja que estava previst acabar-lo entre el 2027 i el 2028. Però, tras el parón per al coronavirus, aquest pla s'ha allargat. El que sí que se sap és que en l'any 2023 començaran els treballs de restauració de la façana del naixement, el que precisament va començar a Gaudí i que es va acabar l'any 1930, 4 anys després de la seva mort.
Mm-hmm. Mira.
Bueno, que es vagi acabant, que la Sagrada Família és molt maca, no?
Mica en mica.
Doncs mira, tinc aquí un retallet que va sortir al diari El Mes Semanal de Tarragona, a l'XX, que m'ha fet gràcia, perquè d'això no, jo per lo menos no tenia coneixement. I si és una, si això es fa, està molt bé. Diu la carta de la setmana, ¿qué trabajo más bonito? ¿Qué bonita es la vida y a veces cómo sufrimos sin necesidad? Sin dar importancia a una palabra, a una sonrisa. Trabajo en un parque de atracciones, en la cocina de uno de los hoteles del resort. El parque tiene muchas cosas bonitas, pero una es especialmente un sitio precioso con 6 villas, 6 casitas donde 6 familias con niños enfermos desconectan de su vida diaria y pasan unos días de vacaciones gracias a la fundación. A varias empresas colaboradoras y a los hospitales donde cada niño es tratado. A menudo me encargo de hacer el desayuno para todos. Un ejemplo, un niño que no puede comer varias cosas. Su familia te pide algo que si se puede, con la esperanza de que coma un poquito. Al cabo de 2 días, aunque sea lentamente, el niño come, porque intento ponerlo bonito y tentador. El otro día me contaban que le enviaban los vídeos al médico para que se lo creyera. Un niño que solo toma licuados, purés, que le debes el desayuno y se ponga contento, yo salgo de allí cada día feliz y orgullosa. Una sonrisa de ellos me llena para seguir. Lo único que me entristece es cuando llega el domingo y se van. ¡Qué trabajo más bonito! Tú eres feliz y ellos haces que en ningún momento también lo sean. Gracias a todos ellos. La carta la signa la Sílvia Escoda de Reus, Tarragona. O sigui, se suposa que és el parque Port Aventura, no? encara que no ho posa. Però bueno, això veus una cosa que no, jo per l'event no sabia que estaven aquestes viles per aquests nens, no? Està molt bé.
Acabem, Juani.
Acabem, pues tinc, a veure, que tinc aquí unes unes dites, a veure si jo no sento les he ficat. Bueno, és igual. Dice que la oportunidad se presenta tarde y se marcha pronto.
Ah, mira.
I ho va dir Publio Sirio.
Sí, que... Molt bé, molt bé.
Pues que se presente tarde, pero que dure mucho.
Exacto.
Molt bé, que vagi
tot
molt bé.
Tornem la setmana vinent, que vagi
bé. Igualment, adéu, adéu.